6 minuts per sobre del punt de les 10 del matí. A aquesta hora ens acompanya el filòleg i autor d'una dotzena d'assajos, Mario Sats. Senyor Sats, molt bon dia. Benvingut als estudis Ramon Barnils de Cugat.cat.
Bon dia, bon dia.
Perquè acaba de publicar la seva primera novel·la, El Senyor de la Palabra.
No és la meva primera novel·la.
Acaba de publicar una novel·la, El Senyor de la Palabra.
Exacte.
Fins ara, per tant, com anàvem de novel·la?
Bueno, he publicat algunes altres fa anys, però ara feia temps que no publicava aquest tipus de novel·les. I...
Li ha agradat tornar al gènere?
Sí, m'agrada. El que passa és que per mi ha sigut sempre més fàcil publicar assajos que novel·les, i aquesta és la raó. A més, és un projecte molt interessant, és un editor jove de Barcelona que està molt interessat. En tots dos, l'editor i la seva dona estan molt interessats en ajudar la gent que comença o la gent, no és el meu cas, però
exacte,
gent que amb projectes interessants, no?
Què és El Senyor de la Palabra, a banda del títol d'aquesta novel·la que ara ens porta?
És una història d'amor que passa aquí entre Sant Cugat i Valdoreix, que bàsicament es basa en un trasplantament de cor, que és una cosa que m'impressiona molt, perquè si hi ha òrgans que poden trasplantar quan el donant està mort, el cas del cor no és així, ha de morir en el moment, o sigui, ho has d'assassinar d'alguna manera per treure el cor i després fer la donació. I aquesta cosa em va impressionar molt, a més també amb una altra idea o una altra realitat que toca molt de prop les històries d'amor, i és que no cal que el cor del donant sigui del mateix sexe que la persona que es prepara per rebre aquest òrgan. I això és una cosa molt impressionant, perquè nosaltres tenim l'impressió de que homes i homes i dones no es barregen, no?
No sé si va també per aquí, per fer una barreja, el títol és El Senyor de la Palabra i la protagonista, en canvi, és una dona, Joana Mirall.
Sí, bueno, El Senyor de la Palabra és perquè finalment un dels personatges, el cirurgià, se n'adona que a la Índia hi ha un mite i un rite en relació a aquest mite, que és com si fos la prehistòria d'aquest trasplantament. És una història d'amor també entre tres persones, tres déus en aquest cas, una deessa i dos déus, i que seria com la contraparte mítica i poètica a lo que succeeix en la sala, en el quiròfan. O sigui, en el quiròfan també hi ha el metge que li fa el trasplantament a la noia que rep el cor del seu amat, i després l'amant mort, o sigui, també una trinitat, no? O sigui, hi ha una relació. I aquest, un dels déus es diu El Senyor de la Palabra, no? Brahaspati, que és el que mora el cor en forma de batec de cor. O sigui, és la veu del batec del cor, El Senyor de la Palabra.
Vostè fa amb aquesta novel·la un paral·lelisme entre la mitologia hindú i la nostra cultura.
Sí, sobretot la ciència occidental més recent, o sigui, la cirurgia més avançada, i la mitologia clàssica.
Vostè, que ha estudiat filologia hispànica,
sí,
també tenia aquest interès per la mitologia hindú, o sorgeix
bueno,
a través
general,
de la novel·la?
No, m'interessa molt la mitologia en general, perquè penso que la mitologia és l'origen de tot, no? Les primeres històries que es van contar, la èpica de Gilgamesh, Homero, la Bíblia, són... si tant no fa coses relacionades amb mitologia o personatges mítics, en aquest cas.
Si ens ho venim a mirar bé, vostè també és el senyor de les seves paraules a través de la novel·la. De quina manera vol arribar al públic amb aquesta novel·la ara, El Senyor de la Palabra? Com que fins ara ho feia amb els assajos o amb les novel·les que hi havia escrit?
Bueno, a mi el que m'interessava, com jo sóc habitant, sóc veí de Valdoreix, me feia molta il·lusió escriure una novel·la que passés aquí, o sigui, que tingués a veure amb el Collserola, amb els carrers de Valdoreix, ambients de Sant Cugat, i això em feia molta il·lusió i penso que ho he fet. No sé si la gent que arriba a llegir-ho se n'adonarà i li agradarà o no li agradarà, no?
És il·lusió perquè vostè resideix aquí, com bé diu, o és també una mica interès de veure si ambientant la història a casa nostra i a més
no
on vostè resideix, la gent s'anima
a
comprar la novel·la?
No tinc cap interès secundari. La meva primera intenció era un acte d'agraïment, no? Agraïment per Collserola, agraïment per Valdoreix, que m'estimo molt, Sant Cugat també. Podia haver escrit aquesta història en un altre ambient, però com fa anys que hi visc aquí i m'agrada, pues escollit aquest escenari, diguem-ne.
De fet, deixa clar que Valldoreix, Mirasol i La Floresta són els escenaris, perquè ara deies, sí, espero sí, que la sí, gent sí. Ho,
sí,
ho vegi.
Sí, sí, perquè a més la història té... Clar, hi ha una altra cosa que passa al llibre, i és que un fet molt desagradable que passa molt sovint és que quan hi ha un accident el conductor se dona la fuga, que és aquest cas. O sigui, el donant és un tio que va bastant trepitjar per un cotxe que s'ha donat a la fuga, i això passa entre La Floresta, Rubí, Sant Cugat i Valldoreix. Hi ha un detectiu que busca qui és el possible assassí o el conductor que ha fet aquesta atropellia sense voler detenir-se i donar una mica d'ajuda a l'accidentat, no?
Serà un llibre, per tant, que ens farà pensar i ens farà emocionar-nos si sabem captar-lo bé.
A mi m'agradaria que fos això, naturalment. El llibre es pot aconseguir, si em deixes dir-ho, sí, aquí a la llibreria Paidea, que són amics i que estan molt interessats en difondre, en que la gent sàpiga, diguem-ne, no solament la història que escriu la gent que viu aquí, els poetes, i si no, una història nova, original. Però clar, una història d'aquest tipus no s'escriu cada dia ni es pot imaginar cada dia, no? Que el jove que mor i sense voler-ho perquè té un accident i la família decideix donar-li el seu cor a la seva nòvia que lo necessita, és una cosa molt fora de lo normal, no?
Ha hagut de fer treball de camp per aquesta novel·la?
Sí, sí,
novel·la.
Molt, sí. Naturalment, clar.
No hi ha casos que l'afectin de forma pròxima
a
la seva vida?
No, el que m'afecta és aquesta història de gent, molts ciclistes, el noi que mor és un ciclista, que tenen aquest tipus d'accident que considero una desgràcia terrible, no? Perquè tu estàs fent una cosa humana i molt agradable, que t'estimes i que requereix el seu esforç, i passa un tio i se trepitja i se manda a mudar, no? És horrorós.
El llibre està ple de diferents registres.
En què sentit?
Quan vostè començava a escriure'l, què buscava?
Què vol dir registre?
És a dir, quan vostè comença a parlar, a escriure, vaja, la novel·la, amb quin lector pensa?
No,
qualsevol és bo?
No.
No té en ment cap lector?
No, això seria... No tinc. Hi ha, per exemple, aquest llibre que sortirà al novembre, que és una història per adolescents, però sí, podria dir, és per gent jove, gent menys de 30 anys, naturalment, 30, 40 anys, gent que encara s'emociona amb històries originals d'amor, no? Que no siguin vulgars. En aquest cas suposo que no ho és.
No ho serà una història vulgar d'amor, perquè, com diu... mig i situa aquesta història de donació d'òrgans, que el que segurament pretén és destapar encara i despertar consciències.
Sí, també he tingut la sort que un dels fundadors de la ONT, Organització Nacional del Transplant, en trasplantament que està a Madrid i que és molt important, em va enviar el seu llibre i va estar molt interessat en el meu projecte fa anys, abans d'escriure el llibre, no? I li he enviat una còpia, no sé si farà algun comentari o no, perquè clar, jo m'he basat en coses tècniques de la medicina i de la cirurgia, però he afegit coses meves impossibles, perquè una de les lleis del trasplantament és que el donant ha de ser anònim, no se suposa que tu has de saber qui dona què, no? I en aquest cas la família d'ell decideix donar-li a ella el seu cor. Llavors hi ha un grup de gent que ha de saber-ho, no? I tot amb la boca tancada, clar.
Ens definiria el llibre amb una sola paraula?
Una història d'amor moderna.
Això ja és més d'una, per tant ja m'estalvio la segona pregunta, que era unes quantes més paraules. Història d'amor moderna, eh?
Sí, o sigui, actual.
Presentacions ja en va fer aquí a la ciutat, com va anar?
Molt bé, força bé.
Se l'esperava com va ser?
He invitat amics i gent. Naturalment que quan tu publiques un llibre en una editorial minoritària, com és el meu cas, l'editorial Stomberg comença ja fa poc, 2 o 3 anys, no tens el ganxo ni tens la possibilitat de trobar un públic més ampli, més gran, no? Com seria Planeta, un altre editorial, però... A poc a poc els llibres tenen una vida molt misteriosa i funciona molt el boca a boca. Jo penso que si hi ha gent aquí a Sant Cugat que està interessada, segurament ho llegirà i ho recomanarà el llibre, no?
I el podrà adquirir, com dèiem, a la llibreria Paidea.
Exacte.
A poc vostè també va tenir més ganes d'escriure? Després d'aquesta novel·la, de tornar a la novel·la?
Bueno,
o no s'ha parat a pensar?
Un pianista, un artista està treballant tot el temps. Jo treballo en molts projectes, a vegades surt un, a vegades surt un altre. Una cosa és la publicació, diguem-ne, la sortida a la llum d'un projecte, i una altra cosa és el teu treball. Has de treballar cada dia si vols ser mínimament bo i mantindre les mans àgils i això.
D'aquesta sortida a la llum al mercat de la literatura, es queda amb El senyor de la palabra, vostè, de tot el que ha escrit fins ara?
Sí, penso que sí, que és una molt bona història i espontània, fàcil de llegir, no és complicada, però el que passa és que el tema és un tema molt, molt interessant. O sigui, els personatges, que tant la noia que reba el cor com el seu metge que acaba convertint-se en el seu company, en el seu amant, estan transit i estan trepitjat per l'emoció de la història mateixa, que és molt original, no? Perquè una cosa és un pare que cedeix un òrgan al seu fill malalt, però encara continua viu, i una altra cosa és que tu tens el cor d'una persona que estimaves i que està dins teu d'una manera que mai qualsevol altre ésser humà podria trobar-se, no?
Ha pensat a moure més la novel·la a la ciutat de Sant Cugat?
Home, m'encantaria. El que m'encantaria, francament...
Potser a les escoles els interessaria sempre.
Sí,
és difícil,
bueno, no
entrar a una lectura obligada, però si més no...
Sí, però no dependeix
de mi, recomanació.
Ja, sí, això dependeix de vosaltres, de la premsa i, naturalment, de l'editor. No, el que m'agradaria, naturalment, i quan vaig a veure l'especialista aquí de la Clínica Sant Jordi, que em va fer explicacions molt precises de què passa en una cirurgia a cor obert, etcètera, etcètera, quan li estava contant jo la meva història, diu, això és un culebró. Suposo que ho deia irònicament, perquè no és cap culebró.
No,
però m'encantaria que fos un serial per la tele, perquè la història és molt, molt visual, o una pel·lícula. No, no és que sigui la meva intenció primera, però penso que arribaria molt a altra gent, i a més es faria la gent més sensible en el problema de les donacions i de la responsabilitat dels conductors, sobretot. No?
Perquè vostè és més de literatura que de cinema.
No, jo
o
no
comparteix...
tinc cap... A mi m'encanta el cinema, però no tinc cap... ningú ha fet res amb coses meves amb cinema, però aquesta podria ser una bona ocasió, suposo.
Ha parlat abans de la presentació, que va funcionar com s'esperava, amb el seu cercle d'amics, que hi van assistir-hi, i ara ens presentarà també aviat
una història per adolescents. Sí, sí.
Quin dia?
El dia 9 de novembre a l'editorial Pati dels Llibres, aquí a Sant Cugat.
I en aquest cas, el títol de l'obra...
Sopa de Abuelo. És una història d'una noia anorèxica a la qual el seu avi li fa una sopa que la treu de la seva depressió. No?
Senyor Mario Sáenz, filòleg, autor d'una dotzena d'assajos i que avui ha vingut a presentar El senyor de la palabra, la seva última novel·la. Moltes gràcies per haver-nos decidit acompanyar en el dia d'avui i que funcioni molt bé la difusió d'aquesta història d'amor amb aquesta donació d'òrgans per mig.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bon dia. Fem una pausa i tertúlia esportiva sobre el partit d'ahir del Barça amb Marc Lorenzo de Barça TV, Jesús Galindo de Mundo Deportivo i el nostre tècnic, Raúl Orgalés.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.